Doncs mira, per acabar l'any, aquest 2023, amb això dels dies internacionals, és curiós, aquest. La veritat és que no el coneixia. Avui és el Dia Mundial del pebre i del recipient on tenim el pebre. És curiós que tingui un dia mundial. Saps que aquest utensili es va crear l'any 1874 i el va crear el Jean-Pierre Peugeot? Peugeot et sonarà a marca de cotxes, doncs és així, és efectivament. Aquesta família tenien una empresa familiar dedicada a fabricar els molinets per moldre el pebre i amb un sistema de tall flexible i resistent. Després es van dedicar a la fabricació de vehicles a motor. Per tant, el Jean-Pierre Peugeot, el 1874, és qui va crear el pebre. Avui és el seu dia mundial. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Sempre hi ha alguna cosa que t'acaba sorprenent. Com estàs? És divendres 29 de desembre del 2023. Nosaltres ja saps que tenim la temporada radiofònica des del setembre fins al juliol, però acabem l'any. L'acabem avui, perquè el proper dilluns és dia 1, és festiu. A més, la setmana vinent no tenim programació local i, per tant, avui és el darrer programa local des de Lleida fins després de Reis, que és d'aquí una setmana. Però vaja, han de passar coses, encara hem d'acabar l'any, hem de començar un altre any, hem de veure la cavalcada dels Reis, han de venir els Reis, hem de celebrar el Dia dels Reis, etc etc, i després tornar a obrir les escoles i tornar a la normalitat, agafar el calendari i mirar a veure on cau Setmana Santa, que és el que acabem fent tots plegats, eh? Hores d'ara estem a 2,5 graus positius, per tant, un increment substancial de la temperatura en aquesta mateixa hora, segons ahir i abans d'ahir, que estàvem sota zero. Ahir i abans d'ahir estàvem a sota zero en aquesta hora, a les 12:22, i avui estem a 2,5 graus positius. Tot i això, ens hem quedat amb mínimes a Lleida de 2 graus sota zero, els mateixos que a Mollerussa, 3 sota zero a Balaguer i a les Borges Blanques, 0 a Tàrrega, 0,5 positiu a Cervera, 1 sota zero a Solsona, 3 sota zero a Tremp i a la Seu d'Urgell, 4 sota zero a Torà, 2 sota zero a Sort, 3 positius al Pont de Suert, 3 positius a Viella i 1 grau positiu a la cota 2.500 d'Espot i 2 graus positius a la cota 2.500 de Baqueira. La inversió tèrmica aquesta que ens explica normalment l'Armando Álvarez, amb qui connectem tot seguit. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Bé, no, recordes el novembre que dèiem és que no fa fred, és que no fa fred, és que no farà fred? Doncs mira, ja el tenim aquí, eh?
Sí, però va arribar tard.
Molt tard, eh? Molt tard.
Hem de dir que aproximadament el dia 18 van començar les boires seguides, sí. Va haver una incursió de 20 graus. Tres dies després, i després ja sí que hem entrat dins de l'hivern, que ha arribat tard. De fet, avui ja portem 28 dies de boires, potser demà i demà passat també, i acabarem en 30 l'any, quan la mitjana és de 48. És a dir, que hem tingut poques boires, molt concentrades, molt al gener, i ara al final, a la segona quinzena del mes de desembre. Uh-huh. L'any 23, et pot resumir, el segon més càlid, encara que ara estem patint fred, pues, gràcies a aquests darrers dies de desembre, no empata en l'any passat, se queda una o dues dècimes per sota de l'any passat.
Pràcticament calcat.
En 109 dies, 109 dies de 30 graus.
Déu-n'hi-do.
La mitjana és 82.
Déu-n'hi-do.
I l'any passat van tindre més, 122. Estem a darrere de l'any passat. De pluja, sí. Aquí destaca molt, el segon any més plujós, cal remuntar-se a 1934, eh? No, que no però, recordarem.
Però no més, eh? Menys plujós.
Menys pluja, de menys pluja.
Sí, sí.
És a dir, la meitat de la mitjana.
Fa des que no plou, eh?
És la meitat de 354. Sí, escandalosa en quant a pluja. I després, i com a conseqüència de poca pluja, pocs núvols i poca boira, pues hem tingut un rècord extraordinari que s'ha anat de mare, no d'una mica, sinó de molt, d'hores de sol. Hem superat les 3.200 hores de sol. Arribar als 3.000, que es va arribar ja els darrers 10 anys, s'ha arribat algun any, a 3.100, com a màxim, pues enguany les hem superat de molt. I, bueno, i gràcies a les boires dels darrers dies no hem segut superant, perquè el mes de desembre, que estem ara, pues ja portem 140, encara que no lluís a més.
Bueno, mira, per la producció de llum sí, a través de les plaques solars, doncs és ideal, cosa, això.
Estos dies hem tingut l'hivern una mica al revés, feia més fred a la plana de Lleida que no passa als cims del Pirineu. Sembla que es trencarà els propers dies aquesta...
A veure, Armando, com acabem l'any?
No, no es veu ningú gran canvi. L'únic que passa que petits canvis poden fer esvair la boira o no esvair. Ara mateix s'està esvaint a la ciutat de Lleida, s'està reduint una mica. Però era una boira no gaire extensa, eh? No arribava ni a l'Urgell, ni a la Segarra.
Sí, la tenim aquí, a casa, a la
ciutat.
La tenim
molt al voltant del Segre. I sembla que demà podia ser menys boira, podia ser un dia més assolellat. Avui està cobert de núvols alts i mitjans a tot arreu, al Pirineu, al Prepirineu. I de cara al darrer dia de l'any, el primer, pues sí que esperem un augment dels núvols de cara al dia 31, més boira a la plana de Lleida al principi del dia 31 i al final del dia 31, alerta a les carreteres la nit de Cap d'Any, perquè ahir sí que pot haver-hi més problemes. Algunes precipitacions, tot plega molt poca cosa a la Vall d'Aran. De fet, ara mateix està nevant, però molt poquet, ja, ja. Són coses anecdòtiques de cara al, tant avui com el dia 31 i a la nit del dia 1, tot sempre molt poca cosa dins de la que també invernal,
bueno, pues...
però que no és contundent, no estem tenim temperatures molt, molt baixes, exceptuant algun dia 6 o 7 sota 0, una fondalada, però res d'important. Sí que es veu que podia refredar una mica més de cara a Reis, que ja és un clàssic. Hem de recordar que el dia més fred de l'any justament és el dia 5, en mitjana de 30 anys.
Oh,
el dia de la cavalcada dels Reis és estadísticament el dia més fred de l'any.
Jo recordo un any amb fred i vent, i va ser horrible. Va ser horrible.
Claro. Bueno, incrementa.
Armando,
però,
que... Sí.
Res de l'altre món.
Vale, pues escolta, després de Reis tornem a parlar i a veure si ja em dius que començarà a ploure, ja?
Entrada a gener, sí, perquè és que el dèficit més gran és de
és el d'aigua. Està clar que sí.
I encara sort de que tenim un Pirineu, que hi ha un cert magatzem d'aigua, i sobretot ha plogut molt a la Vall del Boí i a la Vall Fosca, però són dos valls petites i concretes.
Sí, sí, sí.
A la resta, sobretot del Segre cap a la dreta, cap a l'est, no ha plogut molt poc.
I tant. Armando, escolta, com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos.
Bon any i molta salut a tothom el 2024.
I gràcies per acompanyar-nos tot l'any 2023. Una abraçada, Armando.
Una abraçada a tothom, també. Adéu, bona nit.
Doncs apa, fins aquí la informació del temps. Fem una repassada ràpida a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, et dic que aquest matí els bombers... ja han deixat controlat l'incendi i la fuita d'amoniac a la planta de l'empresa Bonària de Guissona, la Segarra, i que a conseqüència d'això s'ha hagut d'evacuar de forma preventiva. El foc ha afectat el compressor d'amoniac de la sala d'elaborats de la planta i només hi ha hagut un ferit lleu que ha pogut anar per el seu propi peu al cap. Està controlat i els bombers estan fent medicions, però sembla que no hi ha hagut cap mena de fuita de grans dimensions. I amb tema econòmic, l'Euríbor tancarà l'any al 3,68% segons les previsions de l'Associació d'Usuaris Financers ASUFIN, que baixarà, vol dir. A falta de confirmació oficial, però tot sembla que sí, i aquesta baixada suposarà la major baixada dels darrers mensual, dels darrers 14 anys. Què et suposarà, vaja? Pues mira, que t'estalviaràs 19 euros cada mes per cada 100.000 euros de crèdit a 25 anys amb un Euríbor més un 1% i amb revisió semestral. Si t'han de revisar, estigat a la guaita, que la teva entitat bancària no et cobri de més. Per tant, és una bona notícia, és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara marxem cap a Príncep de Viana. Sí, perquè hem de saludar el seu redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, yo lo oía siempre, en cualquier idioma.
Ah, vale.
Lo digo por nada.
Bueno, Bueno, ya sabéis que el periódico La Mañana presentó, bueno, un rediseño la semana pasada. Y una de las, aparte de la parte de diseño, una de las novedades es que ahora se edita totalmente en catalán. Pero bueno, yo ya dije que yo con Andrés Rodríguez me entiendo con el idioma que haga falta. Y que por supuesto aquí, oye, habla como te sientes más cómodo y ya está.
Claro, el mejor idioma es la música, ya lo sabes.
Esto tienes toda la razón, aquí que a veces...
Aquí sí que no hay problema.
Nos complicamos la vida con estas historias. Oye, pon música y que canten en el idioma que quieran. Que por cierto, el otro día leía una crítica y la encontré muy acertada, en la que decían que por qué la música cantada en catalán se tiene que destacar como un género, que no tendría que ser así. Es decir, si es pop, es pop, en catalán, en castellano o en inglés, que no tiene que ser un género en sí mismo el ser cantada en catalán. Y yo lo encontré acertado. No hablamos de pop inglés, pop español, pop alemán. Música pop. Y punto, ¿no?
Sí, exacto, y punto. No hace falta darle más vueltas, es lo que es.
Sí,
y justo
sí.
Lo que pasa que la distinción que digo yo aquí es que otra de que están por la brisa del Mediterráneo.
Sí, sí.
Pero ni más ni menos, pero tiene su personalidad como la tienen los británicos, que también
claro.
Son bastante mantecosos, y otros que, bueno, el español que son más rudos, por decirlo de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero que al fin y al cabo es lo mismo.
Sí, sí, por eso digo que
además,
no
es
entiendo,
que creo bueno. Que las lenguas y todo esto es política pura y dura.
Totalmente.
Porque a mí la única que más me gusta y que me siento más cómodo es la lengua de sus majestades, los Rolling Stones. Y punto.
Y punto.
Esa es mi lengua, la lengua de los Stones.
Muy bien. Venga, Andrés Rodríguez, que tengo 3 minutos, aparte del melo malo, para que me digas cómo acabamos el año viendo y oyendo música en vivo y en directo.
Pues mira, hoy tenemos en el Café del Teatro a República Ska, que han preparado el concierto definitivo, lo han titulado La Última Nit, para celebrar que hace 10 años sacaron el disco Resistirem, y bueno, y ya se retiraron. Hicieron el último bolo en el Navoite en enero del 2014, y llevaba desde 2008, y entonces claro, todo este tiempo pues cada uno pues ha dedicado, empezaron con 18 años, ahora son profesores de instituto y tal. Curiosamente, de los 9 que empezaron de República Ska, 4 se dedican a la música, lo cual está muy bien.
Muy bien.
Y bueno, se han vuelto a juntar para hacer esta fiesta que invitan a todo el mundo, que vale 10 euros en taquilla, y que bueno, aparte de disfrutar la música en directo, van a hacer el repertorio del último bolo, pero añadiendo otras canciones para hacer un repaso a su trayectoria. Uh-huh. Con esa misma entrada, luego podrán seguir la entrando en Avoite. O sea, que está bien. Está bien pensado.
Así
no dejan ni a uno ni a otro de
claro,
un lado.
Claro.
Luego tenemos en el Antares, tenemos a Rod Bass, que es un trío de jazzmans, que son amigos, que se reúnen para celebrar una fiesta también en el Antares. Son el Joan Domènech al piano, Marc Sánchez al contrabajo y Guillem Salles a la batería. Y de aquí ya nos vamos, obviamente nos vamos a mañana sábado. Es el último concierto del año en Café del Teatre, que es Mishima, que vuelve otra vez. El año pasado vino al Cotton, este año viene al Teatre, presentando su noveno disco, La Igua Clara, mediados por el David Carabén, con el que tuve la oportunidad de hablar, y que dice que el nombre es del escritor japonés Yukio Mishima, que es un autor que había leído y que le fascinaba. Es una curiosidad que no deja de ser más que nada. Y luego tenemos a Torné, Ponsai y Romagosa del Jazz Mediterráneo, que hacen jazz mediterráneo y post-impresionismo que estarán en el Antares también el sábado por la noche. Y luego para el domingo, por decir, para la gente que sale y todo esto, pues que el Spol y la Boite se unen para ofrecer la mejor año. Es decir, que con la entrada de un sitio puedes ir a disfrutar de las dos sesiones. Te puedes ir de un lado a otro y habrá fotocall y muchas sorpresas, como cada año.
Bueno, pues mira, una buena manera de acabar el año es viviendo música en directo.
¿Sí?
y de verdad que, si podéis,
perdona,
hacerlo.
Y los que se queden en casa, mira, yo nunca me gusta la televisión, pero... en esa fecha me encantan los cachitos que hacen en la de televisión
buenísimos,
española.
Buenísimos.
Buenísimo, sí señor, es lo mejor que hay, y no las horteradas de las campanadas aquí y de para allá, que son todos unos horteras y ponen música muy hortera.
No, hace años que los veo, y es muy bueno, sí, sí. La verdad es que tienen mucho muy tacto, bueno, a la hora de escoger y hilvanarlo todo, es muy bueno,
lástima. Para todos los gustos.
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos con el último Melo Malo del 2023 de Viva Voz, de Andrés Rodríguez. Ya sabes que lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana y oírlo, pues tenemos el privilegio de poder hacerlo cada viernes aquí. Andrés, el último de 2023, ¿cómo va?
El 20 de diciembre de 1938, es decir, hace 85 años, veía la luz el primer ejemplar de La Mañana, el diario decano de las comarcas de Ponent. Esta efemérides ha sido digna de celebración de este rotativo, con un nuevo estilo de diseño y con su contenido totalmente en catalán, como así se presentó en un acto multitudinario. Hace 5 años, para celebrar las 8 décadas de historia, la Sala Monsuar del IEI acogió la exposición La Portada, 80 años de La Mañana, 80 de Lleida. Una muestra que plasmaba la historia de Lleida y comarcas a través de las portadas más que significativas de este diario, que ha vivido etapas muy diferentes y que ahora está afrontando otra nueva. Los 85 años se celebraron con una fiesta paria en Alletxa que reunió a un ingente número de leridanos. Como muchos sabrán, este diario nació dentro de la llamada prensa del movimiento, luciendo en su cabecera el yugo y las flechas, identificativo de los años de dictadura. La llegada de la democracia se les acabó el chollo a los del antiguo régimen y el periódico permaneció 9 meses cerrado, toda una gestación que le hizo perder muchos suscriptores. Fue entonces la familia Dalmau, profesionales de las artes gráficas, decidió dar continuidad a su historia comprando la cabecera. Con 1 de marzo de 1985 nació la conocida como La Mañana Democrática. Y es aquí donde quería llegar, porque desde entonces tengo el honor y el privilegio de escribir en sus páginas, habiéndome convertido en el último mohicano de cuantos tomamos ese relevo con toda la ilusión del y más. Personalmente procedía del también histórico Diario de Lérida, donde me curtí en el arte de la redacción durante una década. Si bien desde la calle Academia siempre había soñado con escribir alguna vez en La Mañana, que entonces es ubicada en actual calle Democracia. Cuando fui yo llamado para formar parte de la redacción de esa nueva etapa, fui como un jugador del Rayito fichado por el Madrid. Desde 1985 y por espacio de 34 años, tuvimos la parcela 118 del polígono industrial como sede, aunque el 9 de abril de 2019 cambiamos a nuestra actual sede de Príncep de Viana. En todo este tiempo, y ya son casi 39 años, en el extrarradio y en el centro de la ciudad han pasado multitud de cosas. Tantas a punto estuvimos de cerrar a principios de la década pasada, y de cuyos detalles prefiero ni recordar, hasta que tomó hace una década la empresa Holder, capitaneada por Jordi Solana, empresario que en los 90s también fue redactor del diario. En cualquier caso, lo cierto es que llevo mucho más de la mitad de mi vida en esta santa casa, pasando de la máquina de escribir al ordenador, encantado de cubrir un hueco informativo no demasiado bien tratado en prácticamente ningún diario del planeta, con el mundo de la farándula en general y de la música en particular. Paradojas de la vida hacen que un amante de la noche como yo se deba a La Mañana, a la que a partir de esta celebración, y ya mirando a los 100 años, deseo larga vida. Oh yeah.
Muy bueno esto de la noche y la mañana, ¿eh? Es verdad.
Sí, tío, tío de noche y currando la mañana toda la vida.
Tienes toda la razón.
Con lo que odio yo las mañanas, pero no la mañana.
Es toda una historia, ¿eh? Da para muchos capítulos y tú has bebido muchísimos, ¿eh? Y puedes explicar muchísimos. Andrés Rodríguez, oye, como siempre, un placer enorme que nos acompañes cada viernes. Te deseo una buena entrada al 2024. La semana que viene te doy fiesta, pero para después de Reyes seguimos aquí en COPE con el Melo Malo, ¿vale?
Pues igualmente, oye, para todo el mundo, que este año que entra, que sea mucho mejor que el que se va.
Vaya que sí.
Y eso, a lo dicho, larga vida, oh yeah.
Doncs apa, que nosaltres busquem tot seguit parlar de cine. I acabarem l'any també parlant de cinema. Ja saps que quan arriba el final d'any ens agrada fer això, retrospectives, i ho fem amb la Mònica Monbiela a l'espai de les 540 polzades. Mònica, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Home,
ja estic aquí fatal, no acabant l'any.
No és moment per preguntar-te, escolta, com ha estat aquesta primera temporada de retornar a la ràdio, perquè no hem acabat la temporada, però sí que acabem l'any. I després d'uns mesos...
Prou bé, no em queixo.
Ja t'hi vas trobant millor, aquí,
sí,
al
sí,
davant
sí.
del micròfon.
Al final me quedaré al teu lloc. No, que estic molt contenta jo, ara, en el meu.
Bueno, tu ara tens dos mons, la part de la docència i la part del cinema, no?
Mm-hmm. I tant.
La part del cinema com a afició. Jo sempre he buscat col·laboradores i col·laboradors que em parlin de les seves passions, és a dir, escolta, si he de parlar de cinema, busco una persona que li apassioni el món del cinema. Si he de parlar, jo què sé, d'esport, doncs una persona que li apassioni el món de l'esport. Més que s'hi dediqui, que li apassioni.
Sí, perquè a vegades dedicar-se fa cremar-se també.
Ah, efectivament.
I no en disfrutes tant.
Bueno, com ha estat aquest 2023 a nivell cinematogràfic?
Home, doncs hem tingut de tot, no?
Sí.
Jo diria... No ens podem queixar. El que passa és que sí que vull destacar que el que és les recaptacions als cinemes a Espanya estan bastant malament. S'han donat dades molt baixes, no hi ha recuperació després del Covid, la gent no va a les sales de cine. Per tant, primer de tot, anem a animar la gent a que vagi al cinema. Jo ahir hi vaig tornar. Vull dir,
vas
ja em poso jo com a exemple per començar. No tothom ha de
pues
fer
escolta, com... Has vist 3 o 4 pel·lícules en un mes?
Sí, estic que lo peto.
Sí que en un cap de setmana llarg n'hi vas veure 3, però vaja... Quina pel·lícula has anat a veure?
Ahir, Anatomia d'una caïda.
Ah.
Sí. Després en parlem i...
Vale, molt bé.
Molt bona, molt bé. Val, esdeveniments de l'any a nivell cinematogràfic. A banda de les baixes recaptacions aquí a Espanya i a Catalunya, destacar què ha passat. Què ha passat a Hollywood? Va, que tu ja ho saps.
Han passat coses, eh? I llargues,
coses. Exacte.
O sigui, fixa't que a la gent dels Estats Units normalment els critiquem, però, escolta, que quan creuen en una cosa la porten a l'extrem.
Fins al final.
Suposo que parles de la vaga de guionistes a Hollywood. S'ho van prendre, van dir, escolta, fins aquí... I han estat mesos.
Mesos. No ho vaig comptar, però potser més de 6 o 6.
Poca broma.
Sí, doncs això va afectar la indústria mundial i va afectar,
sí.
Evidentment, el que parlàvem abans de les sèries, les pel·lícules, les estrenes, perquè recorda que molts festivals es van veure afectats perquè els protagonistes de les pel·lícules no anaven a les estrenes, no?, per sumar-se a aquesta vaga.
Clar.
I a meitat d'any arriben dos pel·lícules que aquest any han fet història. No vol dir que siguin les millors a nivell, potser, crític o cinematogràfic, però sí que han trencat estereotips, barreres, etc., que són Barbie i Oppenheimer.
Oye, Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche?
Claro. No voy a hacer nada especial, solo una chupifiesta con todas las Barbies. Hemos preparado un acorio con canción y todo. ¡Pásate!
Suena guay.
Mira, l'he vist, aquesta pel·lícula.
Jo també, sí.
I, aviam...
S'ha de veure.
Vull dir, no és una pel·li que segurament passarà a la història perquè sigui una cosa profunda, però em va agradar molt... Perquè, clar, a veure, com fas una història de la Barbie? Com fas una pel·lícula?
Que no et quedi
ensucrada
o dolça o pàmfila.
I no està mal la part argumental que li van buscar, eh?
El toc feminista aquest, que una mica criticant a Hollywood, que està bé. Barbie dirigida per Greta Gerwig, la de Lady Bird, Mujercitas, etc., protagonitzada per Margot Robbie, que aquí sí que hem de dir que va ser una tria perfecta, perquè sembla la Barbie, esta noia.
Sí.
A part de grandíssima actriu, doncs és... preciosa i, evidentment, s'assembla a la Nina, i Ryan Gosling, que fa del Ken de la Barbie, que també està molt bé, perquè aquest tio és un tio que fa pel·lícules com a molt sèries, com a molt posat al paper de tio duro, així sexy, però, i aquí se'n riu d'ell mateix, se'n riu d'això, dels personatges aquests frívols, que només són bonics exteriorment, però que no tenen res a dins, I està molt bé, està
bueno,
molt bé.
Bueno, s'ofusque molt, la pel·lícula.
És que està molt bé, la pel·lícula.
S'ofusque molt, eh? Sí, sí, mira, sí. Si no l'heu vist, de veritat que és una pel·lícula, escolta, per passar-ho bé, no t'esperis una pel·lícula transcendental, perquè...
Però té missatge, que és important.
Però crec que tampoc ho pretén, ser allò una pel·lícula que deixi empremta profunda. Té el seu missatge, jo conec gent que l'ha vist i no li ha agradat gens, conec gent que l'ha vist...
I li ha sorprès,
dos o tres
no?
vegades. O sigui que això, de veritat, oblideu-vos a vegades de... És que hi ha un crític que ha dit, és que els crítics diuen, és que... Mira, tu ves i si t'agrada bé i si no t'agrada, doncs no t'agrada. Ja està.
Exacte. I llavors, a l'altre costat, a veure, hem de dir que Oppenheimer i Barbie, que no tenen res a veure, es van estrenar gairebé al mateix temps i, a més, és de les primeres vegades que es va fer publicitat conjunta. És a dir, els d'Oppenheimer parlaven de Barbie i els de Barbie parlaven d'Oppenheimer.
Me está diciendo que hay una probabilidad de que al pulsar ese botón destruyamos el mundo.
La probabilidad es casi nula.
Casi nula.
¿Qué quieres? Solo tenemos la teoría.
Nula. Estaría mejor.
Bueno, també és una gran pel·lícula, aquesta. Eh?
Aquesta no l'he vist, per tant...
Jo tampoc, però vull dir que
no,
la història...
No puc opinar al 100% de com és, però he de dir que l'actor em fascina, l'actor protagonista, Cillian Murphy. No sé si heu vist Peaky Blinders, la sèrie de Netflix. Doncs és el protagonista també, el Tommy Shelby. Aquí fa d'Oppenheimer, que és un dels pares de la bomba atòmica que va tindre un paper fonamental doncs, a la Segona Guerra Mundial i, evidentment, parla de la seva vida, de com, bueno, d'aquesta carrera armamentística, de com es va forjant aquest personatge. No té res a veure, potser, amb la frivolitat de Barbie, evidentment. És un altre tipus de pel·lícula. Una pel·lícula que durà ja també gairebé 3 hores...
Caram.
I que la gent doncs, ha anat a veure tant o més que Barbie. Vull dir que,
ha anat a veure, a la meitat de la pel·lícula han sortit de la sala,
o no,
tornen...
s'han adormit, però estaven allí.
Insisteixo, perquè sé que molta gent els directius de Hollywood ens escolten, t'escolten el programa,
sí.
Sisplau, vull dir, o sigui, que sigui la pel·li més llarga no la fa més important. Això potser fa anys, mira, encara mudava. Avui en dia, no. Jo conec més d'una persona... a la que m'incloc, que a part de mirar el títol, el gènere de què va, miro la durada. I segons quines durades, no hi vaig a veure-la.
Abans jo no ho feia, però he de dir que ara ho faig perquè jo sóc del parer que si pots explicar una cosa en una hora i mitja, no te'n cal dues i mitja si està ben explicada. Si necessites el metratge perquè vols explicar moltes coses i no t'hi caben i ho fas bé, d'acord. Però allargar per allargar...
Ven el Blu-ray després o el DVD con la versió del director de 5 hores. Doncs escolta,
exacte.
Qui vulgui que la vegi. Però vaja, jo també escut del pare que intenta condensar una mica. Amb hora i mitja, hora i tres quarts, es pot dir moltes coses. I a més, pots... Amb una hora i mitja pots fer trams de la pel·lícula lenta, trams ràpids, pots fer moltes, moltíssimes coses. Molt bé, i si mirem a casa, a Espanya?
Vinga, en factura espanyola, La Sociedad de la Nieve.
Cuando no tienes comida y te estás muriendo.
Si no comemos nos vamos a morir. ¿Comer qué?
¿Comer qué?
És la... Ho diem o no ho diem? Pregunta... Bueno, sí, perquè ja és un episodi conegut, és un cas real. Comer carne.
Sí.
Carne humana congelada, això sí,
sí.
Però és així. Parlem de La Sociedad de la Nieve, dirigida per Juanjo Bayona, director doncs, de L'Orfanat, Lo Imposible, etc., un dels directors espanyols que treballa més a Hollywood. És la pel·li que representarà Espanya als Òscar, l'han triat per representar, tot i que passa a l'Argentina quan hi ha un accident d'avió, en el qual doncs, moren un munt de persones, però també hi ha supervivents. Aquests supervivents queden en una vall, que ningú els veu, passen dies...
Bueno, una vall a dalt de tot dels Andes.
Exacte, però que és un lloc que no és visible als ulls dels altres avions. Passen molts, crec que són mesos allà, i clar, al final l'instint de supervivència fa que acabin menjant-se doncs, els seus companys.
Jo em vaig llegir el llibre, inicialment, que es titula Viven...
Sí, que hi ha la pel·lícula.
I després vaig veure la pel·lícula de Viven. És un equip de futbol o
de rugby,
o de rugby.
Sí.
I d'altres, bueno, i familiars i gent de la premsa, suposo, que va a l'avió. Això és un cas verídic. Jo sé que ara frivolitzem amb moltes coses, i com pot ser. Però devia ser molt dur, eh? Devia ser duríssim.
Ho haguéssim fet tots. Al final, l'instint de supervivència te porta a això, no? Has de menjar, d'alguna manera. Bueno, dir que, perdona,
sí,
que es va estrenar fa 3 setmanes als cinemes i que la setmana que ve arriba a Netflix, per tant la podrem veure.
Molt bé. I representarà Espanya als Oscars,
sí,
d'ara d'inici del 2024.
Sí, sí.
I ara la pel·lícula que ja la Mònica Monbiela sí que ha anat a veure al cine. Anatomia de una caída.
La autopsia no es concluyente. Va a ser difícil defender una caída accidental. Por eso han abierto una investigación por muerte sospechosa. Eres la única persona que estaba presente. Y encima, eres su mujer.
Alto. Yo no lo maté.
Esa no es la cuestión.
Uy.
Total, és això, eh? És això. És, sí, sí, és una...
O sigui, però és una pel·lícula més centrada al judici o més centrada als fets?
Uf, més centrada a tot, perquè més centrada al judici.
Mm-hmm.
És a dir, tu entres allí pensant que és un thriller, que cau una persona, no se sap si és un suïcidi, és un assassinat, és una mort accidental, etc. No? Bueno, hem de dir que va ser guanyadora de la Palma d'Or de Cannes, ha rebut diferents premis... és d'una directora francesa, està rodada en alemany, anglès i francès, amb els 3 idiomes. Què passa aquí? Que la protagonista, la senyora de la qual es dubte, tu vas veient com... És que està molt ben fet. Tu vas veient com passa això, no saps què ha passat, i de cop i volta ja comencen a... com a fer-la culpable. És a dir, la societat...
Bueno, les opinions, sí, sí.
La policia, que dius... Com? És que t'hi sents estar identificat, de dir, com? Què està passant? No? Ja la... O sigui, li fan preguntes i tot com si la donessin per culpable.
Clar.
Què passa? Que és el cas d'una dona forta, segura d'ella mateixa, no estan acostumats.
Mm-hmm.
I llavors, només això, amb aquesta manera de ser del personatge, ja quasi tant l'espectador... com els de la pel·lícula, la veuen culpable. I aquí es tracta, no?, d'anar esbrinant si ho és, no ho és, o com va.
Pel·lícula llarga, s'ajusta o llarga?
2 hores i mitja.
Ah,
clar. Un pèl llarga,
és
un pèl llarga.
Els 150 minuts,
Un pèl llarga. El començament es fa una mica lent, perquè un cop ha passat, no?, la caiguda, hi ha un tros que, bueno, jo crec que es podria escurçar, però a partir de lo que és el judici, de la posada en escena de tots els fets, allò te passa molt ràpid, perquè és com... Vols saber que, no?
Ja.
Si hi ha un culpable, qui és, com ha anat, etc.
Molt bé. Doncs Anatomia d'una caída. Encara deu estar en projecció.
Sí.
Encara la podeu veure. I has fet una mica d'investigació per aquest proper 2024,
sí,
que comença en 3 dies.
Bueno, vull anomenar alguns dels...
Hi ha previstes, no? Algunes estrenes.
Algunes estrenes importants, tant a nivell estadounidense o americà com espanyol. Dir abans de res... que si teniu Amazon Prime, vull destacar l'arribada a les plataformes d'una pel·lícula que a mi m'ha fet petar el cap, que es diu Saltburn, d'Emerald Ferrer.
Pel·lícula.
Uh-huh. Per tant, qui tingui Amazon Prime la pot veure gratuïtament. I és una crítica molt bona dels rics britànics i d'aquest concepte de Eat the Rich. Eat the Rich és com aquestes crítiques dels nuevos ricos, de com viuen, de com frivolitzen, de bueno, com te'n fots d'aquesta gent que, al cap i a la fi, també te'n miralles amb aquest tipus de gent. I bé, té unes escenes bastant polèmiques, ha generat bastanta controvèrsia a les xarxes, la posada en escena és meravellosa, la fotografia, la música... I els actors estan molt, molt bé. Per tant, la recomano absolutament. Actuació estel·lar de Barry Keoghan.
És una comèdia negra, podríem dir.
Sí. Seria... Sí, és un thriller.
Clar, costa,
és
a vegades.
Potent, és potent. És que, clar, no et puc explicar molt perquè, si no, perd la gràcia,
no?
No,
doncs ho deixem aquí.
Però jo vos la recomano.
Bueno, jo us dic que tenim un número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, i que si alguna d'aquestes pel·lícules que recomanem als 540 polzades o sèries la veieu i voleu compartir la vostra opinió, encantats, podeu enviar missatges de veu o de text I si és per dir, escolta, vau dir que era molt bona i no m'ha agradat gens, doncs benvinguda a seguir la crítica, perquè, escolta, això dels gustos, ja sabeu que...
Per gustos colors.
Evidentment, a cadascú. Saltburn, ja la teniu al
Amazon Prime Video,
uh-huh.
Pel·lis que veurem el 2024. A veure, jo n'he destacat tres o quatre que són les primeres que ens arribaran als cinemes. Vinga, apunta. Los que se quedan, d'Alexander Payne, que la comentarem properament perquè s'estrena la setmana que ve, de Coldovers. O sigui que la comentarem l'altra setmana, d'acord? Priscilla, de Sofia Coppola. Aquesta vegada és la pel·lícula, en lloc de centrar-nos en la vida d'Elvis Presley, Sofia Coppola se centra en la vida de la dona d'Elvis Presley.
Bueno.
No? A més... ella es va, o sigui, l'actriu va poder parlar doncs amb la protagonista en la vida real i per tant sembla que és bastant proper la imatge que es dona a la pel·lícula de lo que va passar a la realitat.
Em recorda a la pel·lícula de Jackie.
Sí,
la dona del John Fitzgerald Kennedy.
Priscilla, que la noia, o sigui, important, la noia que ara crec que es diu Kaylee, no sé què, és nova, va guanyar amb un festival, crec que era a Cannes, va guanyar el premi a millor actriu.
Ah.
I el noi, el que fa d'Elvis Presley, Jacob Elordi, ara està molt de moda i també és protagonista en aquesta que et deia de Saltburn, vale?
Molt bé.
També arriba, important, bueno, interessant, esta l'aniré a veure jo també segur, que és Pobres criatures, Poor Things, de Yorgos Lanthimos, amb Emma Stone. També és una anada de l'olla, perquè Yorgos Lanthimos, aquest director grec, ell fa cosetes...
Me les vens molt bé, eh?
Diferents. Ell fa cosetes diferents. No, a veure, clar... no deixa de ser cinema d'autor, amb la qual cosa, o entres en el seu joc o no entres.
Vale.
És la descoberta de la vida de...
Ciència-ficció?
No.
Ah.
Bueno, potser sí. Representa que és una noia que ha estat tancada i que, per tant, no ha tingut contacte amb la vida real,
uh-huh.
I descobreix el món, però també la seva sexualitat, i és a través... Bueno, és bastant còmic i...
Vale.
Se'n fot bastant. I finalment, Secretos d'un escàndalo, de Todd Haynes, que aquí tenim a la Natalie Portman i Julianne Moore com a protagonistes, i només amb aquest duo, a mi ja...
Julianne Moore
i Natalie Portman, molt interessant. Primavera, estrenes amb retard per la vaga de guionistes, com la segona part de Dune, amb el Timothée Chalamet i la Zendaya, però important també agafem més protagonisme Javier Bardem, que... No deixa de ser interessant que un actor espanyol continuï consolidant-se
sí.
a Hollywood com ha fet la seva dona, evidentment.
Uh-huh.
Zendaya també és la protagonista del trio de la pel·lícula Rivales, que és una nova pel·lícula de Luca Guadagnino, director de Call Me By Your Name, i aquest cop parla d'això, d'un trio, no? De dos nois i una noia, i ella treballa amb Jojo Connor. I finalment, després de l'estiu, també arribaran dues estrenes fortes, com són la segona part de Joker... amb el Joaquín Fénix i aquest cop amb la Lady Gaga, que pot ser també tremendo.
La Lady Gaga va fent incursions al cinema
sí.
I no li van malament, eh?
No, perquè jo crec que tria molt bé.
Sí.
Deu triar poques coses, però potents. I també arribarà Gladiator 2, del Ridley Scott,
però
director de Napoli.
Però com Gladiator 2, que no sí, va quedar sí. acabada la 1?
Pues ara agafen un altre personatge,
ah.
o el fill, o algun un altre personatge.
Doncs fica-li un altre títol.
Bueno, és clar, això. Bueno. Dir-li el truc és al Ridley Scott
clar.
I li dius, no m'agrada Gladiator 2.
Home.
Aquí, interessant, hi ha l'actor, diguéssim, de moda del moment, que és Paul Mescal, és un jove britànic que ara està fent moltes cosetes, After Sun, ara acaba d'estrenar una Desconocidos, i també el Pedro Pascal, l'actor protagonista de The Last of Us.
Molt bé. I també hi haurà estrenes de directores i directors espanyols,
sí,
eh?
Sí, lo nou de Celia Rico, Carlos Márquez Marcet, etc.
Bueno, mira, no, pensàvem que no tindríem res a dir per acabar l'any de cinema i si ens descuidem ens dona aquí la una de la tarda. Mònica Monbiela és la nostra nova experta de cinema aquesta temporada. És qui dirigeix aquest espai, els 540 polzades, que ja saps que són les dimensions de les pantalles de cinema, o sigui, riu-te'n de les 65 polzades que té recent estrenades la Mònica a casa seva.
Però jo molt contenta,
home,
ja, amb la meva
tant.
Pantalla de cine, home cinema.
Mònica, espero que t'hagis trobat a gust aquests mesos de 2023 aquí amb nosaltres i que
home,
la setmana vinent et dono festa, però l'altra, després de Reis, tornem per seguir parlant del cinema.
Per sort no s'acaba el cinema i en podrem parlar molt temps.
Escolta, que tinguis una bona sortida i entrada d'any.
Eh? Igualment, una abraçada a tothom, adéu.
I nosaltres que ens plantarem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després al migdia de Copelleda tenim el sorteig del concurs dels tres premis màgics de Cadena 100. Si vas participar, si vas omplir la teva butlleta, doncs en uns minuts sabràs si ets guanyadora o guanyador, eh? I també l'Espai Groc, on ja et rematem de propostes, tot això aquí a Copelleda.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es uno de los nombres del día, Carlos Cuerpo. Hasta las 9 de la mañana, un completo desconocido para el gran público. Y desde esa hora, nuevo ministro de Economía.
Solvencia y honestidad son los rasgos que definen la trayectoria de Carlos Cuerpo. Extremeño, formado en la Universidad Pública de Extremadura y en prestigiosos centros internacionales, Carlos Cuerpo es doctor en Economía y también técnico comercial del Estado.
Es el elegido por Pedro Sánchez para sustituir a Nadia Calviño, que se marcha como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Precisamente el nuevo ministro, Carlos Cuerpo, de 43 años, ha sido la mano derecha de Calviño estos últimos años. Se encargaba, por ejemplo, de preparar para España las reuniones del Eurogrupo y actuaba como representante ante el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Es lo que llamaríamos un fontanero del ministerio y, de hecho, formalmente es técnico comercial del Estado, una de las oposiciones, por cierto, más difíciles de aprobar. Desde luego, tiene un amplio currículum y también experiencia. Ahora le toca sentarse en el Consejo de Ministros y pelearse con los deseos y ocurrencias de la ministra Yolanda Díaz, y tendrá también que dar la cara si algún día tiene que tomar decisiones complicadas para la economía de los españoles. Es lo que tiene estar ya en la primera línea. Además, entre otras cosas, le va a tocar también lidiar con la inflación, con la subida de precios, y en este sentido, se estrena con buen pie, porque hoy hemos conocido el IPC adelantado del mes de diciembre y nos dice que los precios han subido un 3,1% en un año. Es una buena noticia, no porque los precios suban, sino porque suben de forma moderada. Eso sí, este dato es una media de todo, desde los servicios de telefonía a los billetes de autobús, pasando por entradas de cine o el precio de las harinas y los huevos. Pero si nos fijamos solamente en los alimentos, en la cesta de la compra, ahí vemos que el incremento es del 9%. Bastante alto. Por eso, entre otras cosas, se ha mantenido la rebaja del IVA en alimentos básicos. En cualquier caso, que se modere la inflación es un buen síntoma porque facilita las cosas para que en este 2024 el Banco Central Europeo baje el precio del dinero y, por lo tanto, nos vaya bajando la hipoteca, que es algo que muchos españoles tenemos apuntado en la lista de los deseos de Año Nuevo. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y lo primero es que se ha entregado en Tarragona el presunto homicida de su sobrino, un chico de 30 años en Mejorada del Campo, en Madrid. La Guardia Civil le buscaba desde el pasado miércoles. Recordarás también el caso, Pilar, de esa bebé recién nacida que fue rescatada en un contenedor el pasado 18 de diciembre en Los Palacios, en Sevilla. Pues bien, ya está con la familia que la va a adoptar. Ha estado 10 días ingresada y, según ha adelantado COPE Sevilla, la niña fue dada de alta ayer por la tarde. Los nuevos padres comenzaron a tener contacto con ella el pasado 24 de diciembre y desde entonces la han acompañado en el hospital. Y a punto de cerrar el año, récord de llegada de migrantes a las Islas Canarias. Más de 39.000 personas han alcanzado las costas del archipiélago en este 2023. Esta madrugada, 212 migrantes han llegado a bordo de 4 pateras a Gran Canaria, Lanzarote o El Hierro. Además, 14 personas podrían haber muerto al desinflarse la Zodiac en la que viajaban. Y si vamos a pasar el año fin de año fuera, bueno, pues hay que contar que a las 3 de la tarde nada arranca ese dispositivo especial de la DGT en cuanto a las carreteras. Si vamos al norte, habrá que llevar paraguas, sobre todo Galicia. Frío, lo normal en invierno, con 4 grados en Madrid, Zaragoza y Cáceres, y termómetros que podrían amanecer en negativo en León y Soria. En Teruel y Burgos la mínima prevista es de 0 grados. Contrasta con el sur, por cierto, donde en algunos puntos de Andalucía podrían dar la bienvenida bienvenida al año en manga corta, porque se pueden alcanzar hasta 21 grados. Y desde Miami, donde vive exiliado, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ha denunciado el arresto de tres sacerdotes de la archidiócesis de Managua en medio de las tensiones del gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica. Y refiriéndose a una nueva llamada del Papa en la tarde de ayer, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha agradecido a Francisco sus felicitaciones navideñas a Ucrania, también sus llamamientos constantes al fin de la guerra.
Daniel Sanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Víctor Roque. Lo de la fe, nos tenemos que acostumbrar a ello. Bueno, novedad en la vuelta al trabajo del Barça.
A las 5 de la tarde ha citado Xavi a toda la plantilla, incluido al delantero brasileño de 18 años. Una hora antes, a las 4, el que vuelve a entrenar es el Real Madrid. Y fuera del fútbol, Pilar, la noticia un día más es Rafa Nadal, el tenista balear en Australia desde ayer jueves, valora así su regreso a las pistas en Brisbane.
I'm feeling good, you know, I can't...
Me encuentro bien, no puedo quejarme. Me siento mucho mejor de lo que esperaba hace un mes. Pero a día de hoy, para mí es imposible pensar en ganar torneos. Lo que sí puedo pensar es en disfrutar la vuelta a las pistas. Nada es imposible, pero el estar aquí ya es una victoria.
Y en baloncesto a las 9, Euroliga, Mónaco-Barça.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
I escoltem tot seguit la glosa del nostre bisbe, la darrera d'aquest 2023.
La família d'avui i de sempre. Estimats diocesans, avui es parla molt de la família. Segurament sempre ha estat així, perquè els éssers humans parlem constantment d'allò que més ens interessa. En les converses quotidianes, entre amics, se sol comentar aspectes del treball, de l'esport, de l'educació dels fills, etc. Parlem també de les qüestions polítiques que acaben sovint amb nervis o amb confrontació. A tots ens costa mantenir la serenitat, l'escolta, el respecte a les opinions alienes i volem imposar obstinadament la nostra raó. L'aprenentatge del diàleg és lent i demana molta humilitat. Parlar de la família en aquest diumenge, quan l'Església ens proposa com a model la imatge de la Sagrada Família, és un plaer per a mi, una obligació i una convicció personal i social que, seguint les pautes de Jesús, Maria i Josep, ajuden a equilibrar la nostra personalitat que creix al costat d'unes persones que ens estimen, i a fomentar unes relacions basades en l'amor i en la gratuïtat. La família és una institució fonamental en qualsevol societat de qualsevol època. Acceptem per descomptat una evolució en les seves manifestacions, però insistim que és una peça permanent i necessària per a la maduració de la personalitat del ser humà. A l'interior de la família som estimats i aprenem a correspondre a l'amor. Som valorats i aprenem a analitzar i a discernir. Dialoguem i aprenem a escoltar. Som educats en els valors i virtuts i aprenem l'exigència, l'esforç i el respecte. A l'interior de la família vivim la llibertat dels fills de Déu, tot aprenent la funció que hi ostenta i desenvolupa cada persona. Ser pare, ser àvia, ser fill o neta són papers necessaris per a una obligació, per a una obligada relació d'harmonia i creixement. No ens referim només a l'amistat entre membres de la família. Desigem molt més que tots compleixen a la perfecció el do d'ajudar als altres. Vos cito unes frases del Papa Francesc de l'any 21 en la Jornada Mundial de la Pau, que deia: cada persona humana és un fi en si mateixa, mai un simple instrument que s'aprecia només per la seva utilitat. Ja ha estat creada per viure en la família, en la comunitat, en la societat, on tots els membres tenen la mateixa dignitat de la qual es deriven els drets humans. Tenim que practicar la cultura de la cura i mai la cultura de la indiferència. En aquest moment de tanta guerra, també demanem per les famílies que estan patint els efectes de la mateixa. Que sigui un moment clau per a pregar i reflexionar sobre la nostra pròpia família. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i comencem ara ja al migdia. Al migdia de COPE Lleida. Avui, ara són 10 minuts els que tenim per sobre de la una. Avui és divendres 29/12/2023. A 3 dies d'acabar aquest any 2023, la setmana vinent no tindrem programació local des de Lleida i el dilluns, després de Reixos, hi tornarem. Fins llavors, doncs, seguiràs gaudint de tota la informació i tota l'actualitat a les diferents freqüències de la cadena COPE a tot el territori lleidatà, evidentment que sí. Hores d'ara, ja t'havia dit abans que avui ha pujat un pelet la temperatura. Ha marxat la boira, o pràcticament ha marxat molt la boira, i això fa que la temperatura hagi pujat. Ahir, abans d'ahir, que aquestes hores seguíem o a 0 graus o lleugerament sota 0. Fa 50 minuts estàvem a 2 graus i mig sota 0, ara freguem els 5 graus. Abans parlàvem amb l'Armando Álvarez i a falta de 2 dies, i com que no es veu cap mena de pluja, podem afirmar que Lleida tancarà el 2023 com l'any més sec des del 1934. Poca broma, poca broma. A la capital del Segrià s'han registrat només 177 litres per metre quadrat. Fa 89 anys van ser 154. I, exceptuant l'any 2020, que van caure gairebé 500 litres, que no hi ha precipitacions importants. Aquesta falta de pluges també està afectant a la boira, que, com bé has notat, no n'hem tingut fins fa 4 dies. Lleida, tradicionalment, és un lloc de boira, i n'acabem tenint, i a més la tenim superlocalitzada, a la ciutat de Lleida i al voltant del riu Segre, però el novembre no hem tingut cap dia de boira, o pràcticament cap dia de boira. L'Armando Álvarez ja ens ha explicat que, clar, com que ha plogut tan poc, doncs no hi ha humitat a la terra, i això fa, doncs, que aquest fenomen hagi arribat més tard de l'habitual. Ser el tercer any amb menys boira dona un altre rècord o una altra xifra, que és un any en el que hem tingut les hores de sol pels núvols. 3.200 hores de sol. Per tant, déu-n'hi-do. A tota la gent que té plaques solars o totes les instal·lacions fotovoltaiques, perfecte, perquè cada minut de sol, doncs, es genera electricitat. Però vaja, seguim tenint un problema: la manca d'aigua. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha lamentat que a les ciutats, mira que ho diem i ho rediem i surt a tots els informatius i ho expliquem de totes les maneres, a les ciutats no havia calat fins ara, i d'una manera absurda, la emergència de la falta d'aigua. Perquè ens pensem que, com que obrim l'aixeta i segueix sortint aigua, doncs, escolta, d'on d'exagerar, no passa res. Però quan des de la Generalitat, amb un missatge desafortunat, si vols, però van dir, escolta, que la gent que faci esport i els gimnasos activarem el sistema d'alarma i no es podran dutxar ni al Barça, ni a l'Espanyol, ni a cap gimnàs. Va ser quan a les ciutats, ha sigut la primera vegada que a les ciutats grans han dit ep, que això potser sí que va seriosament. I és una pena que hagi estat així. És una pena que hagi estat així, perquè fa molts mesos que plou molt poc, fa molts mesos que tenim les reserves baixíssimes i ja fa uns quants mesos que a Lleida, per exemple, el canal d'Urgell va patir severes restriccions, deixant doncs amb una molt mala temporada, amb moltes pageses i pagesos que depenien de l'aigua del canal d'Urgell. Va ser dir que no es podien dutxar la gent als gimnasos i a les ciutats van dir, escolta, que sí, que sembla que falta aigua. L'ACA diu que això no pot ser. De fet, de totes maneres, tampoc no sé com ho hem d'explicar ja, perquè ja ens hem pesats amb el tema, però insisteixo, fa fred, hi ha humitat, hi ha boira, però no plou, i com que no plou, no hi ha aigua, i no s'ha inventat l'aigua. Si no n'hi havia fa uns mesos, no ha plogut, no n'hi ha. No n'hi ha. Aviam, no n'hi ha. Tu obres l'aixeta en surt, però ja m'enteneu, les reserves són baixes, extremadament baixes per les dates en les que ens movem. Laura Vila, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. A veure com hem d'acabar l'any 2023.
Bona tarda. Avui tenim intervals ennuvolats, vent fluix variable i temperatures màximes amb pocs canvis, que marcaran 8 graus a Lleida. Demà predominarà el cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts i amb brumes i bancs de boira matinals a depressions. Les temperatures mínimes amb pocs canvis deixaran 7 graus sota zero a la Seu d'Urgell i gelades en general febles, i les màximes en ascens marcaran 13 a la Seu d'Urgell, 11 a Lleida i 9 a Vieja, i el vent serà fluix variable amb predomini a la tarda de la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Mira, una altra notícia d'actualitat que m'agradaria comentar-te.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ull com som amb les modes que ens hi llencem de qualsevol manera. Estem a la búsqueda i captura de la pastilla miraculosa. La pastilla que ens ho curi tot. Escolta, mira, si troben aquesta pastilla que cura això, doncs res, una al dia, millor que dos al dia. A veure, l'ésser humà ho som així, som còmodes, no ens compliquis la vida. Però, home, de vegades, pot ser que ens ho fem mirar. Les farmàcies lleidatanes, i no és una exclusivitat de Lleida, però jo t'explico el que passa a Lleida, estan cada vegada més desproveïdes del medicament per a la diabetis Ozempic. Hi ha moltes farmàcies que ja no tenen existències i que ja han hagut d'organitzar llistes d'espera. Hi ha una farmàcia, per exemple, que ja parla de 28 persones a la seva llista d'espera. Per què està passant això? Doncs perquè resulta que aquest medicament és vital per la gent amb diabetis, que a més és incompatible amb d'altres medicaments que també es prenen per la diabetis. Per tant, a qui li han receptat aquest ha de ser aquest. I per què està passant? Doncs perquè resulta que hi ha una moda que diu que si et prens aquest medicament t'aprimes miraculosament. I clar, ja ens hi hem llançat, però de cap. És a dir, llevat de que tinguis una malaltia d'obesitat que existeix i que ja ho hem tractat, si menges de més, també t'engreixes. No cal estar malalt. Insisteixo, hi ha gent que té una malaltia i que no es pot controlar. Aquesta gent són malalts i, per tant, res a dir. Però d'altres, com jo, per exemple, ara a les festes, doncs menges més i t'engreixes. És que vull dir, això és matemàtica pura, no et cal estar malalt per això. Clar, si això ho fas 4 dies, el cos es regula i ho torna a perdre. Però clar, quan ja acumules mesos i mesos, un any darrere l'altre, i te'n recordes del que pesaves fa 10 anys, fa 5 anys, fa 3 anys, fa 2 anys, i dius, és que jo vaig amb una tendència a l'alça, que això no pot ser, doncs tenim un problema. Clar, llavors et presenten aquest medicament, algú diu que això, res, et prens aquest medicament i ja està, pot seguir fent vida normal i t'aprimes, què fa? Ens hi llancem. I el que fem és perjudicar, i de manera greu, a les persones que realment necessiten aquest medicament. Per tant, sisplau, informeu-vos a fons abans, i sobretot amb els efectes secundaris, que de vegades no és tan bonic com sembla. Normalment no és tan bonic com sembla. Encara no s'ha inventat això dels duros a 4 pessetes ni la pastilla que ho cura tot.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Fem una pausa ràpida i engeguem el sorteig, a veure si t'ha tocat, va.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Aquest Nadal no t'oblidis de tu. Regala't entendre més el que passa al món. Estar més connectat al teu barri o ciutat. Descobrir més obres, més discos, més llibres. Compartir més la teva opinió. Gaudir i entendre-hi més. Aquest Nadal regala't un any de subscripció a El Periódico per només 18 euros. Només fins al 6 de gener. Només amb El Periódico.
Lleida. Levantaremos al sol. I ha arribat aquell dia de l'any en el que, bueno, estem a final d'any, acabem el 2023, però aquí és sinònim, des de fa ja moltes temporades també, de que fem el sorteig d'aquest concurs que organitzem des de Cadena 100 Lleida, que porta per nom els tres premis màgics de Cadena 100. Ja saps que és una... Vaja, jo crec que és una manera d'acabar l'any boníssima. Estan amb nosaltres el José Antonio García Barranco i la Merche Pinilla. José Antonio, Merche, què tal? Bon dia.
Què tal? Com estàs, Ricard?
Bon dia, Ricard.
Bueno, la Merche Pinilla, que per cert venim d'escoltar-la fa dos dies a l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García.
Sí, sí, sí.
O sigui que ara ja sabem on va néixer, si treia bones notes, si era entremaliada i d'altres històries. Si no, la podeu recuperar a través del nostre podcast. Que per cert, com va anar l'entrevista, Merche?
Bé, eh? Sí, sí.
T'ho dic perquè, clar, treballes en una ràdio, però al micròfon no t'hi poses massa, tampoc, eh?
No, 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 realment no.
Bueno, Merche, escolta, els tres premis màgics de Cadena 100, com sempre, sempre, sempre ho diem, ho recordem i ho repetim. Tot això, vosaltres hi treballeu a fons, però no es podria tirar en van si no fos perquè hi ha no sé quantes botigues que confien en nosaltres i que segueixen estant al nostre costat amb iniciatives com aquesta.
Eh? Efectivament, 38 botigues
38, imagina't,
han fet possible aquesta nova edició dels tres Premis Màgics de Cadena 100.
Bueno, tenim un munt de butlletes aquí, ara començarem a fer soroll i a remenar, però abans anem a recordar qui són aquestes 38 botigues que estan al nostre costat i que fan possible que avui puguem donar 750 euros per gastar amb tres persones. O sigui, cada persona s'endurà 750 euros per gastar. Qui són aquestes botigues?
Bé, Babas House,
Magatzem Santa Creu,
Cal Benito Restaurant,
Cuina Expert,
Restaurant La Cuina de Martín,
Barberia Federico,
Rellotgeria i Olleria Ortiz,
Mobles Pardinyes,
Nou Parador Gualda,
Floristeria Canales,
Feder Òptics La Mitjana,
Ivan Perat Pintors,
Bar Restaurant El Segre,
Univers del Nadó,
Màrius Joier,
Peixateries Ledesma,
Bar La Mitjana,
Cotilleria Llenceria Eva,
Pneumàtics Molins,
Descans Lleida,
Lianes Moda Infantil,
Edutec,
Cafeteria Restaurant Gourmet Real,
Cuchilleria Blanco,
Mobles Àguila,
Braceria Escofet,
Xabela Llenceria,
El Rincón Ibérico de Jabugo,
Bodega Capón,
Chut Gol,
Cash Cash Moda,
Pizza La Martina,
René Flo, La Botiga de les Espècies,
Barbraceria USA History,
L'Alquimista de les Flores,
Assegurança Xavier Canadell,
Camaleón Roba Esportiva i Laboral
i The Garden Bar Cafeteria Restaurant.
Doncs aquestes són les 38 botigues que col·laboren amb aquesta acció comercial, els tres premis màgics de Cadena 100. La mecànica, doncs, és fàcil. Traurem tres butlletes que seran els tres guanyadors, que s'enduran cada butlleta 750 euros en vals per a gastar amb aquestes 38 botigues, no a les 38, cadascú li tocarà, doncs, el seu paquet. I després traurem a tres suplents.
Correcte.
Perquè, clar, Merche, això té una gràcia, és a dir, ara traurem els guanyadors o les guanyadores, sí. Tu els hi trucaràs,
sí.
O els enviaràs un missatge i t'han de contestar entre avui i demà.
Efectivament,
si
sí.
Si no, passa al suplent.
Exactament, sí, sí.
Val? Quan ja t'han contestat, sí, Merche, sóc jo, que sí, que ho vull. Quan ho han de gastar, això?
Bueno, això passaran a recollir el dia 2 els seus xecs regal i tindran els dies 3, 4 i 5 per gastar,
de
i bueno, per fer de gener, per fer totes les compres dels Reis.
Molt bé. Doncs amb 3 dies, 750 euros cada guanyador. Vinga, els tres premis màgics de Cadena 100, José Antonio García Barranco, la nostra mà innocent, posa la mà.
Vinga, primer remenem perquè
que
de
tenim.
Veritat que tenim moltíssimes,
butlletes. Quantes butlletes, Merche, vam fer?
Bueno,
mils,
vam, no, sí, sí, 11.500 butlletes.
Imagina't, 11.000.
Repartides entre els 38 establiments.
Quan posa el braç aquí a dins el José Antonio, si és que no se li veu la mà.
És que hi ha una profunditat de butlletes increïble.
Bueno, traiem a l'atzar, José Antonio, l'agafem.
Vinga, ja tenim aquí
vinga,
una.
Vinga, vale. Tenim la primera butlleta guanyadora.
Comencem.
Que ha omplert.
Sí.
La butlleta a on?
Aquesta butlleta, la guanyadora l'ha fet a Braseria Escofet.
Braseria Escofet.
I la afortunada
es diu?
És Victòria Huerta Ceballos.
Victòria Huerta Ceballos.
O sigui que enhorabona, perquè ets una de les primeres guanyadores dels tres premis màgics de Cadena 100.
Molt bé. Vinga, José Antonio, anem a per
Venga,
la
continuem
segona.
Continuem remenant.
Clar, que 11.000 aquí, ja les hem posat, les hem barrejat, les hem sacsejat i no beguis. Vinga, en tens una? Sí.
Sí.
Li
la
dones
següent
a la Merche. Merche, on l'han omplert?
L'han fet a Mobles Àguila.
Mobles Àguila. I es diu?
L'afortunada és Montse Monzón Martínez.
Montse Monzón Martínez, a Mobles Àguila.
O doncs, sigui que també, enhorabona.
Et trucarà la Merche, re, en uns minuts, o t'enviarà missatge, i això vol dir que has de contestar, perquè si no, després traurem aquí unes butlletes que seran reserves i passaríem amb el premi amb això. Vinga, anem a la tercera i darrera. 11.000 paperetes aquí, José Antonio, remena... No, una mica a la dreta. Espera, va, busca... Aquests no saps... Aquí, vinga. Ja en tens una. Dóna-li a la Merche. Merche, com sempre, on han omplert la butlleta?
L'han fet a Barberia Federico.
Barberia Federico.
Sí.
I es diu?
I a veure, es diu Alfonso Serrando. Jo crec que posa Alfonso aquí.
A veure. Sí, crec que sí.
Alfonso...
A veure.
Serrando, sí. El
Serrando
cognom,
és un bon cognom.
El cognom,
no,
però Alfonso
no,
o
Montse.
Montse, jo crec que Montse.
Montse Serrando.
És
perdona,
que a vegades,
eh?
És clar, és que és cal·ligrafia,
no sé
cal·ligrafia
si
manual.
És una A o és, clar, tens raó, perquè Alfonso
Montse
Serrando, el cognom sí que és veritat que
és un bon cognom,
que es llegeix perfectament, Serrando.
Montse Serrando.
Però sí,
a on,
jo crec
on,
que és
mon,
Barberia Federico.
Barberia Federico, molt bé.
Perquè, però veus, José Antonio, que podria ser també on,
bueno,
on
tens el,
on so.
El telèfon és legible, els
sí,
números sí,
sí,
doncs ja
sí,
està,
sí,
tu
sí, correcte, perfecte.
I tu pregunta.
Valveria Federico, sí, jo sí, crec sí. Que és Montse, s'ha deixat la T, però és Montse Serrando.
Bueno,
però
se ho posa sense T, jo què sé.
Però també dona confusió a Alfonso.
Podria bueno, ser, però lo
truquem, truquem i que et diguin.
Per nosaltres Montse és Montse Serrando.
O Alfonso Serrando, a la Barberia
Federico.
Però el número està bé. Per tant, ara truquem i a veure qui s'ho endú.
Correcte.
Va, que anem a traure tres reserves.
Tres reserves.
Aquí anem ràpid, traiem tres reserves. No direm els noms, evidentment, però sí a on han omplert la butlleta, perquè bueno, per veure d'on surten els afortunats o afortunades. Vinga, la primera reserva.
Sí, la primera reserva l'ha fet a Pneumàtics Molins.
Pneumàtics Molins.
Sí. Després a Corseteria Llenceria Eva.
Corseteria
Eva,
i Llenceria
Eva. I a Magatzems Santa Creu.
Magatzems Santa Creu. Doncs apa, que tenim ja els tres guanyadors, cadascú s'endú un lot de vals per gastar per valor de 750 euros, us trucarà ara la Merche, heu de contestar, i el 3, 4 i 5 són els tres dies límit per gastar aquests 750 euros, que, vaja, a les cases que els hi toqui tindran uns bons reixos.
I tant.
José Antonio García Barranco, que tinguis una bona sortida
com sempre, que tinguis un gran programón a partir del 2024.
Una abraçada.
Sí,
i Merche Pinilla, doncs igualment, que tinguis una bona sortida d'entrada d'any.
Igualment, bon any per a tots.
Vinga, i nosaltres ja fem una pausa perquè estem a punt d'arribar a dos quarts i això vol dir que tenim l'Espai Groc aquí ja preparadíssim per parlar de propostes per acabar el 2023.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Murera número 30 y las 24 horas en la tienda online lenceriachabela.com. Chabela, vintage en tú.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Éramos pocos y parió la abuela.
Un hijo a nuestra edad.
¿Pero qué edad?
Paco Martínez Soria es eterno.
Me conoce.
¡Ay, qué loco!
¡Si estoy hecho un chaval! ¡Un plan! ¡Os digo que tiene un plan!
Estoy hecho un chaval.
¿Ha pensado usted en jubilarse?
Pero si yo no estoy cansado.
Y el abuelo tiene un plan.
¿El abuelo tiene un plan?
¿Qué hacemos entonces? ¿Nos sentamos?
El domingo a las 3 de la tarde. ¡Viva el cine español en 13!
Doncs vinga, que ens plantarem a les 2 de la tarda per darrera vegada aquest 2023. Ja saps que la setmana vinent no tenim programació local i això vol dir que tant la resta de la programació com l'Espai Groc ja no tornen fins després de Reis. Acabem any, no acabem temporada, però sí que acabem any i per tant doncs, ens agrada això de fer una mica de retrospectiva, de mirar enrere, de veure com ha anat tot plegat. A l'Espai Groc avui estem ben acompanyats, amb nosaltres la directora del CaixaForum, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I també des de l'Auditori Municipal Enric Granados està amb nosaltres la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon divendres.
Vosaltres també funcioneu a cop de temporada de setembre a juny-juliol, d'aquestes temporades escolars, per entendre'ns.
Sí, sí. Però quan del curs escolar.
Clar,
sí.
Però quan arriba el final d'any, també sí. És un moment per dir, bueno, a veure, què hem fet aquest 2023, com ha anat la història, que podem canviar, que ha anat bé. No sé si heu fet una mica de vosaltres de mirada enrere, a les vostres respectives cases, per entendre'ns.
Sí, sí, sí. Bé, de fet, a CaixaForum estem fent aquesta mirada enrere i el dia 2 de gener doncs publicarem doncs una nota de premsa comentant doncs com ha anat.
Vosaltres ho documenteu i tot,
sí,
llavors.
Sí, 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 sí. Quins han estat els resultats, quines han estat les exposicions més visitades, quines han estat les activitats que han tingut doncs més requesta dintre doncs d'aquest curs. I bé, sí que el fem, aquest exercici doncs, de reflexió i de la valoració del passat.
Nosaltres també ara estem immersos a casa meva, diguéssim, a la casa gran, a l'Ajuntament, amb tots els processos de memòria. Memòries anuals, fitxers anuals, concerts, número d'assistències...
Mare de Déu, la burocràcia.
Evidentment. I també això també, clar, es reflecteix perfectament com ha anat el curs, evidentment.
Clar. Maribel, estava pensant, t'atreveixes a dir si Miralls tindrà més audiència que Pixar, per exemple? O estaran allí?
Estaran allí. Tot
és que
n'he
dit dos
sí,
que...
Sí, 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 tot depèn de com es comptin les qüestions, no? Mm-hmm. Per què? Perquè...
Tenint en compte que les dues tenen molt èxit,
Han tingut molt èxit, estan tenint molt èxit, i també dependrà molt també doncs, de la durada. Val a dir doncs, que l'exposició de Miralls, que és la que es pot visitar actualment doncs, a CaixaForum Lleida, estarà fins al dia 1 d'abril. Mm. un fet insòlit, per dir-ho d'alguna manera, sí, perquè és una exposició que estarà gairebé 7 mesos a Caixa Fòrum Lleida, no? L'exposició, doncs, de Pixar no va tenir, doncs, una durada tan llarga com la que tindrà, doncs,
va tenir les habituals, sí, 3-4 mesos, no?
3-4 mesos, però també l'exposició Faraó, rei d'Egipte, que vam tenir des del passat mes de març al juliol, doncs, també van batre rècords, no? En aquest sentit sí que podem dir, doncs, que l'any 2023 ha estat un any molt bo per Caixa Fòrum, perquè realment el pal de paller, l'eix vertebrador, doncs, han sigut, doncs, les exposicions, que d'alguna manera aquest és l'objectiu, no?, de la nostra programació.
Clar, aquest 2023 el vam començar al Caixa Fòrum.
Amb Pixar.
Amb Pixar, encara.
Encara.
A la primavera, més o menys, va arribar el tema d'Egipte, el Faraó, i acabem amb Miralls.
I acabem amb Miralls.
Sí, sí, és veritat, sí, Déu-n'hi-do, sí, quin estrès.
Sí, 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 sí. Sí, realment han sigut, doncs, 3 grans espases, no? I, de fet, doncs, ara que estem en aquest període de vacances escolars, realment, doncs, estem batent rècords, per dir-ho d'alguna manera, no?
Perquè... Mariba, del Caixa Fòrum, aquestes dates especials, sí, quins horaris teniu?
Doncs, bé, nosaltres obrim tots els dies de la setmana, com hem comentat en diverses ocasions. Sí que el dia 31, que és diumenge, com a festiu, obrirem de 11 a 2 del migdia, i tancarem, doncs, el dia 1 de gener i el dia 5 per la tarda i tot el dia 6, és a dir, coincidint, doncs, amb la vigília de Reis, que val a dir que normalment, doncs, la cavalgada passa per davant, doncs, de Caixa Fòrum Lleida. Caixa Fòrum, doncs, tanca les seves instal·lacions per deixar, doncs, a la mainada que vagi, doncs, a esperar, doncs, els Reis, no? Els Reixos, no? Que diem, doncs, aquí a Lleida. Però val a dir, doncs, que estem oberts tots els dies de la setmana, a excepció, doncs, d'aquests dies que he marcat en el calendari. I l'estrella, doncs, d'aquesta programació, pues, sí que val a dir que ahir vam tenir un magnífic espectacle per als més petits de la família, un espectacle que portava per títol Sota Bosc, que era un espectacle adreçat als nens i nenes de partir d'un any en endavant. El protagonista d'aquests dies és l'exposició, doncs, de Miralls, i totes les activitats paral·leles que hem programat al voltant, no? Sí que val a dir que, doncs, que la setmana que ve, les tardes de dimarts, dimecres i dijous tenim programat, doncs, un taller que porta per títol Què hi ha a l'altra banda del mirall, però ja fa molts dies
que
està
exhaurit,
però hi ha, doncs, la possibilitat també de que el públic, doncs, a banda, doncs, de visitar per lliure, doncs, l'exposició, pugui, doncs, participar, doncs, de les visites guiades que estan conduïdes pel nostre personal, el que formen part de l'equip educatiu de Caixa Fòrum Lleida, no? I en aquest sentit, doncs, m'agradaria, doncs, recordar que cada dissabte a les 6 de la tarda tenim la visita guiada adreçada al públic general. Per tant, demà, dia 30 de desembre, a les 6 tindrem la visita guiada per al públic general, i després el diumenge, que és dia 31 de desembre, i el dia 7 de gener, després de Reis, a les 12 del migdia han programat, doncs, una visita adreçada al públic familiar, concretament recomanada, doncs, pels nens i nenes a partir de 8 anys en endavant. I bé, doncs, si hi ha, doncs, algunes de les persones que ens estan escoltant i que realment, doncs, tenen ganes de visitar l'exposició, però conduït per una persona de l'equip educatiu de Caixa Fòrum, és important, doncs, que entrin a la web, caixafòrum.org/Lleida, i adquireixin, doncs, l'entrada el més aviat possible, perquè val a dir que en queden molt, 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 molt poques.
Estava pensant que la d'aquest diumenge 31, però la del dia 7,
sí,
pot ser un regal que us portin els Reis Mags.
Sí, 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 sí.
Escolta, per què no? Una experiència familiar,
sí, sí, sí,
però que és limitat, per tant, el que diu la Maribel, o passeu per Blondel i adquiriu les entrades per aquell dia, per la visita familiar, o les compreu a través d'internet, però pot ser un bon regal, t'ho dic perquè les cases, ens agradi o no, les tenim farcides de coses. De coses, de joguines, grans, petites, més mecàniques o més electròniques, però és que hi ha mil coses. I a la canalla, de vegades, els privem de regalar-los experiències i també s'ho passen molt bé si sabem embolcallar-ho bé després. És a dir, doncs, escolta, fem la visita al Caixa Fòrum i després anem a fer uns xurros o anem a fer un dinar diferent.
Una passejada per la ciutat.
O el que dius, venim caminant per l'eix comercial i, escolta, jo de veritat
que si els hi mostrem bé, els petits de casa ho acaben valorant, això. És un, sí, és un bon regal.
Sí. I bé, continuant doncs, amb aquesta programació doncs, de Nadal, aquesta programació específica, també m'agradaria doncs, destacar una mostra que té unes característiques molt especials, que també es pot visitar doncs, a Caixa Fòrum Lleida, concretament doncs, aquesta tarda, demà dissabte, el diumenge i els dies 2, 3 i 4, que porta per títol Explora els elements químics. Es tracta d'una exposició en la qual doncs, descobrirem tots els elements o la majoria d'elements químics de la nostra taula periòdica i que la visita amb aquesta exposició l'hem articulada amb franges d'una hora. Uh-huh. Per què? Perquè no es du a terme específicament a la sala d'exposicions de Caixa Fòrum Lleida, sinó un espai que hem habilitat i, per tant, té un aforament doncs, determinat. Cada hora només hi poden entrar 25 persones, però aquesta exposició, aquesta visita, no es fa de forma lliure, sinó que es fa de forma dinamitzada gràcies, doncs, a la intervenció d'un dels grans científics que tenim dintre doncs, mm-hmm, del panorama català, no? Com pot ser, doncs, en Marc Boada, no? Ell a través d'aquesta exposició ens explicarà tot l'univers de tots els elements químics. Pensem que l'univers està compost per una mica més de 90 elements químics i amb aquesta exposició tindrem l'oportunitat doncs, de tocar doncs, el ferro o bé doncs, sofre o bé doncs, comprovar doncs, diversos cristalls de bismut i, o bé veure com és el coltan, no? Que és un mineral imprescindible per fabricar doncs, els mòbils. No? I aquesta és una exposició que d'alguna manera doncs, mostra d'una forma doncs, molt especial tots els elements que formen part doncs, de la taula periòdica, no? A través doncs, de mostres que provenen doncs, de tots els continents. No? I bé, com deia, doncs, està conduït doncs, per Marc Boada, possiblement doncs, molts des de les persones que ens estan acompanyant el deuen conèixer. Ell és divulgador científic, escriptor i expert en ciència experimental. Durant més de 15 anys s'ha dedicat a construir mòduls interactius per a museus i centres de ciència i és autor de nombrosos llibres. No? I també doncs, ha estat doncs, presentador del programa doncs, Què, qui, com de TV3.
Jo és que anava a dir això, si sou lleugerament, si teniu lleugerament interès en el tema de la divulgació científica, segur que alguna o altra vegada, o directament a la tele, o a través d'això que m'han enviat un vídeo, segur que l'heu vist al Què, qui, com. És un programa especial de divulgació científica, però és que, a més, el Marc Boada, en persona, allò de tu a tu, és una persona que sap transmetre tan bé el que ha d'explicar, que de veritat que us quedareu meravellats. Estic mirant la web
Caixa Fòrum. Val a dir que, suposo que em vols comentar doncs, el següent, no? Val a dir que, com comentava, doncs, aquesta visita està articulada a través doncs, de sessions molt concretes, que es duen a terme doncs, en hores puntes, doncs, a les 10, a les 11, a les 12, a la 1, a les 5, a les 6, a les 7. És possible doncs, que quan el públic vagi a adquirir doncs, l'entrada, que l'entrada és totalment gratuïta, es trobi doncs, que la sessió està exhaurida, però jo sí que recomanaria que vingués igualment doncs, a Caixa Fòrum Lleida. Per què? Perquè sí que ens estem trobant que tot i que està doncs, les sessions exhaurides no venen totes les persones que han adquirit la localitat, la invitació. No?
És gratuït, és a dir, tu fas la reserva de la teva entrada, et costa 0 euros i això de vegades ens fa ser una mica descuidats, és a dir, bueno, com que no em costa un cèntim, ho reservo i després si no hi puc anar no hi vaig. Doncs pensa que estàs prenent el lloc a algú. Per tant, si saps segur que hi has d'anar, reserva. Si no ho tens clar, no reservis. Uh-huh.
O telefona doncs, a Caixa Fòrum al 973-2707-88 doncs, informant que realment
que sí,
no podràs venir i així doncs, d'aquestes invitacions se'n podran beneficiar doncs, altres persones.
Teniu el Marc tot el dia a Caixa Fòrum?
Tot el dia.
Perquè teniu sessions de matí i de tarda.
I sessions de matí i de tarda. Per tant, és una oportunitat única. És una activitat, doncs, val a dir que la vam estrenar el passat dia 27, dimecres passat, amb un èxit impressionant. Impressionant, impressionant.
Doncs és una altra d'aquestes activitats que la podeu fer o sols o en família.
Sí, sí, sí.
O sols o en
sí,
família.
Sí, perquè ell adapta, doncs, el discurs, el perfil de públic que cada hora arriba, doncs, a Caixa Fòrum Lleida. I bé...
Aquesta activitat deu durar uns mitja hora, tres quarts?
Uns 45 minuts, val. 50 minuts.
Val, mm-hmm. Val, val.
Sí, sí. I bé, doncs, comentar també, recordar que el públic que visiti, doncs, aquests dies a Caixa Fòrum Lleida podrà, doncs, endur-se el calendari de paret de l'any 2024, que, com comentava, doncs, la setmana passada, enguany, les fotografies són d'en Xavi Menós. Xavi Menós és de Lleida, però actualment, doncs, resideix, doncs, a Barcelona, però ha treballat fent continguts per diversos, doncs, artistes del panorama mundial, com poden ser, doncs, la Shakira, Coldplay. Té un currículum, doncs, impressionant, doncs, en el camp, doncs, de la imatge i de la fotografia.
Uh-huh. A caixaforum.org/Lleida, allà ho teniu tot, eh? Explora els elements químics fins al 4 de gener. Teniu hores des de les 10 del matí fins a la 1, cada hora, i des de les 5 de la tarda fins a les 7. O sigui que 7 vegades cada dia.
Sí, sí, sí.
7 vegades cada dia. Escolta, si al final dius, ui, mira, m'ho he perdut, serà perquè t'ho has descuidat, eh? Perquè t'ho posen fàcil, al CaixaForum. I a més és una experiència, insisteixo, amb el Marc Boada, que jo ja l'he conegut al CaixaForum amb una altra activitat, que val molt la pena. Veure com els petits de casa, només que tinguin certa inquietud cap al món científic, s'hi acaben volcant. Perquè és que a més sap transmetre,
sí,
també,
sí, sí, sí,
que s'acaben volcant.
Però no solament els més petits, sinó tot tipus,
sí,
de públic.
Sí, sí, sí,
tot,
sí, 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 acabes preguntant
tot. Sí, 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 sí.
No sé de què parlem, diu, però espera que això del coltan i aquestes, sí, històries, sí, sí. Ara ho buscaré a l'arribar a casa. Uh-huh. Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
Cope Lleida.
I a l'Auditori Municipal Enric Granados, Roser, quin horari esteu portant? És a dir, aquesta setmana teniu programació encara?
Sí, ahir va ser el darrer concert de l'any,
ah,
Ricard,
vale,
amb el Festival de Balsos, amb el que solem tancar la temporada, que tots solem tancar el desembre.
I va aguantar ser... la gent asseguda a les cadires.
Home, des del primer moment, el Javier Puig, el director i comanador del concert, es va ficar al públic a la butxaca, com sempre fa, perquè van... va fer un comentari, i a la tercera va començar a fer ara començarem a aplaudir, a picar de peus, i la gent ja entregada des del minut 1, vull dir, va ser fantàstic veure-la en acció una altra vegada. I també va escoltar la Montserrat Seró, soprano també, de Lleida, és magnífica, i fa molt goig veure l'auditori tan ple, l'auditori tan entusiasta amb el que està escoltant i sentint, vull dir, va ser una manera d'acabar i finalitzar i clausurar l'any, com sempre, molt bonica.
És curiós com l'inici d'any, o justament el final, aquests concerts de vals, o el concert de Viena, s'ha ubicat tan temporalment, amb aquestes dates.
I si no el féssim, ens el demanarien,
sí, sí,
segur,
sí, sí.
Vull dir, és d'aquelles coses que no podem obviar.
Igual ja el teniu programat per l'any vinent.
Doncs sí, t'he de dir que sí. Perquè, clar,
no, com... t'ho dic perquè s'ha de treballar un any o dos.
Sí, i a més, ells que fan també, vull dir, clar, el concert d'ahir, estan en gira fent aquest concert. N'han fet dos ja, i ahir era el tercer, i continuen per Catalunya. Per tant, vull dir, les dates les has d'agafar amb molt de temps perquè et vagin bé i et serveixin per tancar també temporada, mm-hmm, perquè solem, com dic, tancar amb aquest concert, que és tan tradicional i alhora tan bonic, no? Tan nostre,
clar,
també.
Abans parlàvem amb la Maribel de regalar experiències i regalar, mm-hmm, aquesta visita familiar el 7 de gener al tema de l'exposició de miralls, doncs era una bona idea. També ho és que pugueu regalar un espectacle a l'Auditori Municipal Enric Granados. Bueno, va a persones diferents, edats diferents, però em dóna la sensació, Roser, que teniu un espectacle, mm-hmm, ara pel gener, que és digne de ser regalat.
Sí, de fet, jo, com molt bé dius ara, comencem gener amb dos concerts, d'acord? Anem lents, però segurs, que dic jo, perquè llavors al febrer ja tenim 8 concerts. Per tant, al gener n'hem programat 2. Abans de tot, també recorda que la setmana vinent, la primera de gener, estem tancats. És quan fem vacances tots sí. a l'auditori, després tota la programació que portem, d'acord? Per tant, de l'1 al 6 no, està tancat l'auditori.
Per internet sí que podeu comprar, sí. Però no aneu a les taquilles.
No aneu a la taquilla perquè estarà tancada. Per internet podeu comprar i també val a dir que és important, enguany, a la Fira de Nadal, hi ha un estand de cultura Lleida. La Fira de Nadal està al voltant de l'IEI, perquè tots ens entenguem, mm-hmm. i davant de la Catedral Nova, al costat de... Sí, davant de la Catedral Nova. Doncs hi ha un estand de cultura Lleida on fins al 5 de gener, és a dir, tota la setmana vinent, podeu seguir comprant entrades allí també. Si no, per internet no us fa una mica de presa, no sabeu com... Allí us poden ajudar, us poden assessorar i us podeu treure les entrades, també tant de l'auditori com del teatre. Per això que aprofiteu, que és un molt bon servei també que ens està oferint la ciutat ara per Nadal. Llavors, anem als concerts.
Vinga.
Sí, els dos són un regal. Els dos de gener són un regal. Un és més familiar, com dèiem, per públics, i l'altre és més per gent adulta. Tot i així, també cada vegada hi ha més joves que venen a escoltar, cosa que ens satisfà moltíssim. Dissabte 20 de gener. Un dels grans concerts, jo diria que és un dels grans regals que es poden fer pels Reixos. El triple de Beethoven. A més, escoltarem aquesta magnífica obra de Beethoven amb el trio Lúbdic, considerat un dels trios actualment més importants i més reconeguts de Catalunya i de tot l'Estat, format per Abel Tomàs i Arnau Tomàs. Són germans fundadors del Quartet Casals, que el Quartet Casals és un quartet de cordes conegut internacionalment. És qualitat musical pura. I acompanyat de Hio Sumlum al piano. I en aquest cas l'orquestra és la Franz Schubert Filharmonia i Tomàs Grau, director, és a dir, ajuntem uns magnífics músics que ens oferiran un concert esplèndid. Aquesta obra de Beethoven és un concert per a tres solistes d'unes dimensions simfòniques que en el seu moment eren bastant impensables. Val a dir que quan es va estrenar l'obra, el pianista d'aquesta obra en aquell moment era l'arxiduc Rodolf, que era fill de l'emperadriu Sisi i de Francisco José, que era un dels deixebles de Beethoven en aquell moment. I va ser un èxit tremendo la seva estrena. Per tant, és una de les, un dels concerts, aquest triple concert per a violí, violoncel, piano i orquestra, conegut com el triple de Beethoven, que val molt la pena escoltar. I després, al repertori, també escoltarem la primera de Tchaikovsky, que és una, com sempre, una petita joia en que li va servir Tchaikovsky als seus 25 anys d'edat per presentar-se com a professor del Conservatori de Moscou. Per tant, és d'aquests concerts que amb la Puri sempre deien és un concert rodó. És un concert que s'ha de vendre sol, perquè la qualitat que té el concert és d'aquells que us diem, aquest marqueu-vos-lo al calendari. Comencem amb, tenim, com deies, acabem amb Festival de Valsos, comencem el 24 amb el triple de Beethoven. Veniu, perquè ens espera una magnífica experiència musical i sensorial.
Sempre dic el mateix. Diu, tu ara a casa pots estar pensant, jo és que tot just sé qui era Beethoven, no entenc res de música clàssica, què faré allí? Igual no l'entenc. Aquests concerts, això m'ho va dir la Puri fa molts anys, i la Roser suposo que és del mateix parer, són dels que vas, la Maribel crec que ho ha fet igual que jo, vas, t'asseus, escoltes, gaudeixes i surts flotant.
Absolutament.
És igual si entens o no de música clàssica. Surs, que dius, el que he vist aquí, o el que he escoltat aquí, no? Déu-n'hi-do.
A mi m'agrada molt, moltes
vegades. Ho dic perquè la gent no pateixi. És que, escolta, jo no vaig estudiar música. No, tranquil, cap problema.
I això també ho diem. L'edifici de l'auditori, molta gent té com a, li fa com una mena de por entrar en aquest auditori quan no saps de música, no saps de clàssica. Tot té... Proveu una vegada. Proveu una vegada i no serà l'última.
Si us estreneu amb aquesta, Roser...
Ja els tenim captivats per sempre.
Se us fan abonats, eh?
Absolutament. A mi m'agrada molt, a vegades, entrar a la sala, quan que nosaltres entrem una mica més tard, perquè estem acabant a taquilla, sempre hi ha coses, i veure la cara del públic. Jo em poso en un costat moltes vegades i miro cap al públic i els veus absolutament tan concentrats, alguns estan emocionats, els altres no. La sensació de, que tens en aquell moment, de, a més, compartir una experiència que tothom l'està escoltant, però tothom la viu a la seva manera, és molt bonic, molt bonic.
Doncs el triple de Beethoven i la Franz Schubert Filharmonia, queden entrades encara, n'hi ha moltes de venudes, però queden entrades encara. És un bon regal que et pots fer, o tu mateixa, o tu mateix,
o que pots fer a algú altre, o que pots fer a algú altre per compartir amb tu mateix o tu mateix, que aquesta és l'altra, sí, també. Escolta, és que jo hi vull anar, però no hi vull anar sol. Doncs mira, li regalo amb un altre, li regalo dos, però una és per mi. No sé, feu com vulgueu, però ho pots fer, eh? Pots comprar les entrades, jo què sé, després tu a casa t'ho emboliques o fes-ho com vulguis, però és interessant. Això serà dissabte 20 de gener a les 8 del vespre. Per tant, teniu temps per planificar, per fer agenda. Dissabte 20 de gener a les 8 de la tarda. I l'altra proposta de gener, aquesta deu ser més familiar, m'has dit.
Sí, aquesta és molt més familiar. Porta per títol Fantasia número 10 i és la nova proposta, la nova producció que ens fa una de les nostres formacions residents, Lleida Art Ensemble. Lleida Art Ensemble celebra els seus 10 anys com a formació i ho celebra presentant aquesta producció tan especial que estarà dirigida, és a dir, la direcció musical és de Néstor Bayona. Néstor Bayona, director lleidatà, afincat entre Barcelona i Berlí, que té nombroses actuacions per tota Europa. També val recordar que la primera vegada que va actuar com a director aquí a Lleida va ser ara, el mes de juliol, al concert dels finalistes del Ricard Vinyes, del concurs internacional de piano Ricard Vinyes, amb gran èxit de públic i de crítica. Per tant, torna Néstor Bayona a dirigir Lleida Art Ensemble i en aquest cas també s'envolten d'un gran equip. Què vull dir? A part dels músics de Lleida Art Ensemble i del Néstor Bayona, l'Ares Piqué està al guió i a la direcció escènica, Javier Blanco, la coreografia, hi haurà ballarins de l'escola Dancescape, per tant, i també uns dos infants que seran els dos actors que ens acompanyaran al llarg del concert i també hi haurà projeccions. Per tant, aquesta producció, Fantasia número 10, què ens proposa? Endinsar-nos en un concert en el que els músics ens mostren totes aquelles etapes vitals per les quals han anat passant al llarg d'aquests 10 anys. 14 músics, dos ballarins i dos infants. Ens donaran a conèixer i redescobrirem obres de Stravinsky o la cinquena sinfonia de Xostakovich. Per tant, insisteixo, és un concert d'aquestos per tota la família. És un concert molt transversal. És un concert en el que escoltarem, veurem i tindrem música, teatre, dansa, s'uneixen per formar un tot, un espectacle, insisteixo, integral, interdisciplinar. I també està molt bé tenir-lo a l'auditori i celebrar aquesta, amb ells, aquesta formació resident que tenim la sort que celebri 10 anys amb nosaltres, no? I 10 anys fent bona música,
que
a
bé,
més.
Que bé. Per cert, el Néstor Bayona, que sí que ha estat amb nosaltres més d'una vegada, és una persona que la seva carrera professional és increïble.
És absolutament increïble.
A més, te l'explica amb una naturalitat. Jo recordo estar assegut aquí, Maribel, no sé si crec que també hi has coincidit.
Sí.
Explicar-ho amb una naturalitat. No, mira, vaig anar als Estats Units, vaig anar aquí, he estudiat aquí, sóc això, sóc allò, caram. I és de casa nostra, de Lleida, per tant...
Sí. Escolta, és un talent. Sigui, És un talent. Sí, per això que juntarem molts talents amb aquest concert, que per nosaltres també és molt especial, perquè és talent lleidatà, al 100%, que ens ofereixen la possibilitat d'escoltar aquest magnífic concert. Insisteixo, el dia 27, que també és dissabte 27 de gener, a les 8 del vespre.
Podeu fer un ple, eh? És un dissabte i al cap d'un dissabte, al cap d'una setmana a l'altre. També és a les 8 del vespre, dissabte 27 de gener.
Sí.
Amb aquest concert... amb aquest concert vosaltres teniu un complement, una més a més, que passarà dos dies abans, que són aquelles activitats que a més ajuden ja a dir, escolta, jo vaig al concert però vaig amb la lliçó presa.
Com sempre diem, no? Conèixer, aprofundir en tant sigui el repertori, amb la direcció, amb el que ens oferiran, ajuda a gaudir molt més del concert. Per això tenim aquest cicle de conferències, parlem de música, una eina per anar de concert, i que el dia 25 de gener a 6:45 de la tarda a la sala 2 de l'Auditori Enric Granados, com sempre portem fent, hi haurà una d'aquestes conferències a càrrec d'Albert Ferrer Flamaric, historiador de l'art i musicòleg, que ens oferirà aquesta xerrada amb Néstor Bayona sobre Fantasia número 10. És a dir, el propi director ens explicarà aquesta producció amb Lleida Art Ensemble. Per tant, de primeríssima mà, dos dies abans de la funció, de l'espectacle, coneixerem tot el fet del perquè de l'espectacle i el que escoltarem, veurem i sentirem.
Doncs,
vaja, és gratuït, luxe, eh? I és gratuït. Sempre les conferències són gratuïtes.
On ho fareu?
A la sala 2.
A la sala 2.
Sí, la sala de cambra de l'auditori. Sí. I vull dir que són conferències a les que sí que és veritat que no ve un públic nombrós, costa, perquè també entenc que són 6:45 de la tarda i que entre setmana tots tenim moltes coses, però la gent que pot venir bé gaudeixen molt més del concert i ens ho diuen sempre.
No, això una cosa, i l'altra que és que tens el director allí, a 2 metres, pràcticament pots parlar amb ell, li pots fer preguntes, vull dir que val la pena, val la pena. Us dono la web auditorienricgranados.cat, avancem només la de gener, però que sapigueu que teniu penjada més enllà.
Fins al juny.
Jo n'estic mirant una del 9 de març, que igual m'hi apunto,
sí.
Igual m'hi apunto.
Chopin amb clau de dona, és un dels grans hits de la temporada. A mi va dir Lara Sau, no com a músic, sinó com a narradora.
Sí,
vull dir,
sí.
És d'aquells concerts que en parlarem abastament, perquè és com una de les joietes que tenim aquesta temporada,
sí, sí, més,
evidentment.
Evidentment l'heu ficat amb la data que toque.
Sí.
Però em sembla una proposta molt maca, també, eh?
Sí, perquè, a més, també hi haurà el guanyador del concurs, Ricard Vinyes, l'Antoni Ratinov, també hi haurà l'Orquestra Simfònica del Vallès acompanyant. Vull dir, és d'aquells concerts que val la pena no perdre's.
Molt bé, doncs, que acabem el 2023. Escolta, que em poso a casa vostra ara, Maribel i Roser. Com normalment acabeu l'any? Com ho fareu?
Jo sempre amb uns amics, els meus amics de tota la vida, que quedem i acabem junts l'any per començar el següent amb bona energia,
però
molt
no,
familiar i molt tranquils a casa.
Això anava a dir, no grans aglomeracions.
No, ara ja no, ara ja no.
Ara ja no.
Ja ho hem fet, ara ja no.
Sembla que compartim idea. Sí, sí. Jo vaig tirar cap a aquesta idea de seguida. Ja de molt jove tampoc no em deia això de grans aglomeracions. I tu, Maribel?
També passaré doncs el cap d'any amb una colla de bons amics i bé, doncs amb una casa d'ells, doncs tot compartint doncs una bona taula.
Perfecte. Doncs ja ho sabeu, és temporada radiofònica, però això no treu que a final d'any us agraeixi, com sempre, que cada divendres estigueu aquí explicant doncs tota la vostra feina que al final desemboque cap a la ciutadania. Maribel Tost i Roser Gort i l'Antònia Capdevila, que avui no ens ha pogut acompanyar. Un plaer i, escolta, la setmana vinent us dono festa. I l'altra, el 2024 ja reprenem l'Espai Groc. Una abraçada gran.
Gràcies per la confiança.
Gràcies.
I vosaltres igual, que tingueu bona entrada al 2024, que no sigui accidentada. Soc el Riquet Álvarez, una abraçada gran i tornem després de Reis.